9.
Bon dia, us parla Sergio Morales. Això és l'Infomatí i avui és dimarts 13 de febrer. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Dimarts 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i Cugat Mèdia té preparada una programació especial durant la setmana. El primer espai radiofònic es fa aquest mateix dimarts a l'Institut Angeleta Ferrer, on els alumnes de primer de batxillerat faran un programa en directe de 10 del matí a 12 del migdia. Aquest dimecres, el programa Connectats, presentat per Carme Reverte i per la xarxa de comunicació, es farà de forma excepcional des de Castellà del Vallès en públic en directe. Divendres, el programa Converses Consentides es posa cap per avall i els seus presentadors, Alba Roda, Rogeli Padró i Toni Samsó, seran entrevistats aquell dia en lloc de fer ells les preguntes. I durant tota la setmana, Ràdio Sant Cugat es podran escoltar continguts especials del Dia Mundial de la Ràdio, com el programa La Ràdio, Històries de 100 anys, o una entrevista als fundadors de l'emissora local Màrius Caral, Ramon Grau i Josep Grau. Avui estem d'enhorabona i es farà notar aquí, al 91.5 de la FM. I fem sonar la sintonia d'esports més d'hora que de costum, i és que l'esport santcugatenc s'ha de posar en relleu. Parlem de 36 finalistes. Són els que opten a guanyar la 23a edició dels Premis Esport en Marxa que organitza aquesta casa, que organitza Cugat Mèdia, i que s'entregaran en una gala conduïda per la periodista Gemma Montero, que tindrà lloc el 27 de febrer a 7:45 del vespre en un lloc gros, el Teatre Auditori. Els finalistes s'han donat a conèixer aquest dilluns en un acte al Pavú de la Rambla del Celler. De les gairebé 50 candidatures, el jurat ha decidit que 36 siguin les que lluitin per assolir els guardons de les 10 categories existents. L'alcalde Josep Maria Vallès, el director provisional de Cugat Mèdia, Joan Miquel Fernández, el portaveu del jurat i responsable d'esports d'aquesta casa, Joan Garcia, i l'ambaixador dels Premis Esport en Marxa d'enguany, Dani Nafria, han explicat la gala d'aquesta edició, que té com a eix central l'esport inclusiu i adaptat. Escoltem l'alcalde Josep Maria Vallès i el director provisional de Cugat Mèdia, Joan Miquel Fernández.
Hi ha molta feina feta i molta feina per fer, i crec que un acte com aquest, i en aquest cas agraeixo molt sincerament a Cugat Mèdia que hagi recuperat, de fet els va recuperar l'any passat aquests premis, un agraïment especial, perquè jo crec que és important ser agraït a la vida, no? I reconèixer una trajectòria, reconèixer un esforç, un treball, i en aquest cas en el món de l'esport és d'agrair.
Tornen els Premis Esport en Marxa i aquest any amb una temàtica central, que és l'esport inclusiu i adaptat. Jo crec que, per sobre de tot, és una nit per compartir, jo crec, amb les entitats, els clubs i els esportistes, un reconeixement transversal i global, i sobretot destacar que Sant Cugat i Cugat Mèdia, en aquest cas com a testimoni, com a mitjà de comunicació.
La gala inclourà l'actuació d'Árboles Amarillos, un grup de música local format per persones amb diversitat funcional. Els Premis Esport en Marxa compten amb la col·laboració principal de l'Hospital Universitari General de Catalunya, juntament amb el CAR Sant Cugat, l'Ajuntament, HP, GPU i el Tot Sant Cugat. A www.cugat.cat trobareu tots els aspirants a endur-se un guardó. Molta sort a tots i totes. Sant Cugat comptarà amb un vinil per a la prevenció del suïcidi a la Rambla del Celler, entre el gimnàs Eurofitness i el PAFU. L'acció forma part d'una campanya impulsada pel Departament de Salut i que s'estendrà a un total de 90 municipis d'arreu del país. Els vinils amb missatges per conscienciar sobre el suïcidi i prevenir-lo simbolitzen un forat negre o un pou en el qual es poden trobar les persones amb conductes suïcides. Els missatges animen a demanar ajuda i insten a trucar al telèfon 061, el telèfon Salut Respon. A Catalunya, els episodis d'ideació suïcida han crescut un 16% en majors de 18 anys durant el 2023 respecte al 2022, segons les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi. Entre el juny de 2022 i el desembre del 23, és a dir, en un any i mig, el telèfon 061 del SEM ha rebut un total de 21.400 consultes, és a dir, unes 40 trucades diàries de mitjana. La franja d'edat que més ha utilitzat aquest servei són persones d'entre 41 i 65 anys, seguides de les de 26 a 40 anys i les de 18 a 25 anys. I seguim parlant de salut, Mutua Terrassa compta amb un nou espai per potenciar el desenvolupament d'habilitats clíniques i per a la posada al dia i la millora dels professionals. Es tracta del Centre de Simulació Clínica Avançada a Terrassa, que es troba a l'edifici docent i que s'ha inaugurat aquest dilluns en presència del degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Barcelona, el doctor Antoni Trilla. El CIMCAT, com se'l coneix, està format per una sala d'alta simulació clínica i una sala polivalent dotades amb tecnologies que permeten fer simulacions. Així es poden assajar situacions d'urgències, crítics o el bloc quirúrgic, per exemple, i entre alguns casos que hem posat ara mateix d'exemple. Política i polèmica. El grup municipal de Vox ha convocat aquest dilluns un minut de silenci pels dos agents de la Guàrdia Civil morts després de ser embestits per una narcollanxa aquest cap de setmana a Barbate, a Cádiz. A la concentració s'ha sumat també el PP. La formació d'extrema dreta ha criticat que cap altra formació amb representació al ple hagi participat de la convocatòria. En un comunicat, Vox ha explicat que aquest dilluns al matí ha proposat a la resta de portaveus i a l'alcaldia celebrar el minut de silenci. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'alcaldia ha declinat participar i ha argumentat que l'Ajuntament, de manera institucional, només se suma a crides fetes per entitats municipalistes catalanes o per la Generalitat. En aquest cas, Vox s'acollia a una convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i de Províncies. Ja ha entrat en funcionament la nova parada de bus a la plaça de la Palleria, ubicada a la confluència de l'avinguda de Cerdanyola amb la Rambla del Celler. Amb la instal·lació de la parada també s'ha fet una millora de l'entorn amb una rampa que garanteix l'accessibilitat i la plantació d'arbustos i arbres que generaran espais d'ombra. La parada, que s'ha habilitat en el marc del projecte de remodelació del segon tram de l'avinguda de Cerdanyola, dona servei a les línies urbanes L1, L2, L8 i L9 i a les interurbanes A4 i B7. La instal·lació d'aquesta parada ha suposat la supressió de la parada que hi havia a la Rambla del Celler amb el carrer del Vallès, davant dels Jardins del Vallès, en sentit centre de la ciutat. Infomatí.
La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'escola de negocis ESADE ha quedat classificada com la 17a millor escola del món amb millors programes de direcció d'empreses, segons el Financial Times. En l'àmbit espanyol, l'escola amb seu a Sant Cugat ha quedat segona per darrere d'IESE, que ha quedat cinquena al món i davant de l'IE Business, que consta d'una vintena posició mundial. En l'escola dels Estats Units Wharton, de la Universitat de Pennsylvania, encapçala el rànquing mundial, seguida de la francesa INSEAD. L'escola de negocis de Columbia, als Estats Units, i la italiana SDA Bocconi ocupen el tercer lloc en un empat. I un últim apunt, un petit foc ha cremat la cuina d'un pis de l'avinguda de Lluís Companys i ha cremat un sofà. El fum ha afectat dos veïns que han estat atesos pel SEM. Un d'ells ha estat enviat al Parc Taulí de Sabadell en estat menys greu. Els bombers han rebut l'avís gairebé a les 2 del migdia, han mobilitzat 2 dotacions al lloc dels fets i han donat per controlada la situació ben d'hora. De fet, quan han arribat, els mateixos veïns ja havien extingit el foc. A causa dels fets i per facilitar els treballs, s'ha hagut de tallar temporalment el túnel de l'estació. I fins aquí l'informatí. Recordeu que tota la informació s'actualitza constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Normalment, en aquest moment, desitgem als nostres oients que passin un bon dia, però avui és un dia especial. Que passin molt bon dia mundial de la ràdio.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. La xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un any amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'APP. La xarxa Més. Un any amb tu.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 13 de febrer de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa, benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio, la FM, la 91.5, la de la Rodeta, i també, però, per internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe, o més tard, en format de podcast. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim Amanda Bernal, antropòloga i gestora cultural. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Joan Ramon Armadàs, periodista i director de la revista El Cinèfil. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Abans de començar, amb els temes que tinc sobre la taula, avui, com bé deveu saber, i si no és que no escolteu la ràdio, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, perquè aquest dia ens fem molt pesats els que fem ràdio i ens agrada tant, i és un dia molt especial per tots els que, com deia, com tots els que ens hi dediquem. I volia saber, un punt inicial, què significa per vosaltres la ràdio? Sou molt poc oients de ràdio, us heu passat al podcast, és a dir, una mica que com ho viviu? Això, vinga, va, qui és...
Bueno, jo començo, jo l'he vist venint aquí a fer de tertuliana i gaudint de la gent que conec. Aquesta és la meva manera de viure la ràdio, i sobretot la nostra, la de Cugat.cat, i la ràdio l'escolto quan vaig amb el cotxe. Bàsicament això.
Molt bé, Dani?
Jo, bueno, felicitats en primer lloc a tota la gent de...
Un segon, que em sembla que no funciona bé.
Hola.
Algun...
A veure...
Aviam, ara. Comencem bé, no?
Comencem bé el dia de la ràdio, comencem bé el dia de la ràdio.
Bé, no, doncs en primer lloc felicitar-vos a la gent de Cugat Mèdia i a tota la gent que fa ràdio. Jo he treballat a la ràdio, he treballat 6 anys a la ràdio, i llavors vaig començar de periodista a la ràdio. I llavors és un mitjà que m'estimo molt i encara segueixo escoltant. Sí que és cert que el tema del podcast, doncs, clar, aquesta possibilitat de poder escoltar-ho a qualsevol moment, en qualsevol... quan et va bé, diguem, i no haver de ser esclau, diguem, del directe, doncs potser m'ha fet allunyar-me una mica de la rodeta que dius, però vaja, segueixo... És el mateix producte, no? Al final és ràdio, és so, és música, i bé, és un mitjà que m'estimo, realment, sí.
Molt bé.
Jo us explicaré una anècdota.
Vinga.
Molt bé.
Jo sense la ràdio no puc dormir.
Ja som dos.
Has vist?
Ja som dos.
Però clar, tinc un problema, que és que la meva dona li molesta.
Auricular.
Ja, però l'auricular em molesta a mi l'orella. Llavors he trobat un sistema que és un antifaz que porta auriculars incorporats tubets.
Em surten a Instagram.
M'ha canviat la vida. M'ha canviat la vida perquè jo m'adormo cada dia escoltant el meu podcast d'història, que necessito 5 capítols, o sigui, un capítol d'una hora em dura 5 dies, perquè m'adormo els 10 minuts, però m'ha canviat la vida. I gràcies a això, doncs jo tinc un somni molt més tranquil i profund cada nit, gràcies a la ràdio, al podcast i les innovacions tecnològiques del segle XXI, més enllà de la informació i a la que fem servir, doncs això, per escoltar música i el podcast. Però vaja, aquest punt en concret ha estat per mi una revolució a l'hora de dormir.
Molt bé. Mira. Amanda?
Jo soc bastant de podcast. M'agrada bastant com la ràdio a la carta, també, en aquest sentit, no? Com per poder triar la informació que m'interessa, per descobrir música nova, i quan, per exemple, vaig caminant pel carrer i vull no informar-me de les notícies, de les novetats, doncs també crec que m'acompanya molt.
Molt bé. Doncs jo sóc com el Joan Ramon, fa molts anys que necessito adormir-me amb la ràdio, perquè tinc la sensació, potser ara ja és un hàbit que ja sense... O sigui, potser podria, però... Ja
genera dependència, que és el problema.
Però la sensació de dir, si no tinc la ràdio, estic pensant en altres coses, i per tant, no m'adormo perquè estic pensant en altres coses, en canvi, i a més, com que ara amb el mòbil i tal, el podcast, pots dir, apaga't en 10 minuts, i és que no sento mai quan s'apaga. És a dir, no arribo a aquests 10 minuts mai, i jo tinc la sensació que després ja, pum, com un liró. A banda que sóc amant de la ràdio de sempre, o sigui, jo sempre he anat amb els auriculars penjant, quan surto pel carrer i camino, m'he de posar els auriculars, sentir alguna cosa, tinc una ràdio a cada habitació de la casa. Això és així. Ara amb el mòbil potser no faria falta, però bueno, la tinc igualment. Hi ha molts dies que ni l'engego, perquè ja vas amb el telèfon mòbil amunt i avall, i sí, sí. I a més, el tema del podcast, jo m'he passat molt a podcast, però clar, jo sóc molt d'esports, m'agraden molt els esports, i les transmissions esportives radiofòniques, això s'ha de sentir en directe.
Ràdio 100%. Sí,
i és ràdio 100%. I a vegades que escolto transmissions d'esports que no veuria per la tele, però que m'agrada la transmissió. És a dir, m'agrada molt, per exemple, la transmissió del ciclisme. M'avorreix veure'l, però quan allò al Tour estàs fregant els plats aquella tarda i tal, m'agrada sentir una estona que la transmissió del ciclisme per l'emoció que li posen els de la gent que s'hi dedica. Per tant, jo el directe no el perdria mai, però evidentment el podcast està guanyant molt i jo sóc un dels que m'hi estic.
Sí, jo crec que també afavoreix a la ràdio al final, no? Sí. També, perquè bueno, pots arribar, suposo, més gent i, bueno, no sé.
I el podcast per aprendre idiomes i podcast d'estil de vida, ara està com en superauge, i la veritat és que és molt pràctic.
Totalment.
Realment.
Sí, sí. I jo crec, i amb el podcast s'ha posat molt de moda el vídeo podcast, és a dir, sembla que hagi d'anar acompanyat en vídeo per nassos, diríem, que va una cosa va amb l'altra. I jo sóc dels que reivindico que no, que l'àudio és l'àudio, i la gràcia de l'àudio, per mi la ràdio, sigui podcast o sigui directe, és que tu estàs fent una altra cosa, conduint, com deia la Montse, i pots escoltar la ràdio. El vídeo no pots fer una altra cosa, o sigui, poder pots, però diríem, el tens allà i has de fixar la vista, ja són dos sentits que han d'estar pendents d'allò. I en canvi, només l'àudio, pots estar netejant la casa, pots estar conduint, pots estar caminant pel carrer, pots estar fent molta, una feina mecànica. Una feina de concentració no, perquè et distreu, però una feina mecànica, que és allò, pom, 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 pom. Pots fer aquestes coses i això només t'ho dona l'àudio. Digue-li ràdio, digue-li com vulguis.
A nivell de indústria, el fet de tenir també el vídeo, que et genera automàticament una altra possibilitat d'audiència que només amb el so no tindries. A més, les noves generacions, que ho veuen tot pel YouTube i pel TikTok, llavors, clar, fa que tu puguis agafar el teu tall estrella del tros del programa i, pam, dos minutets al TikTok i ja tens una audiència nova potencial que només amb el so potser no tindries. Vull dir que, jo estic amb tu, que jo normalment, segons quin, que també estan en vídeo, no m'interessa per res, però sé que hi ha molta gent que ho fa per això, perquè estan acostumats també a una cultura més audiovisual, però de la part visual i no tant de la part d'àudio.
Totalment. El problema d'això és quan, els que fan aquests programes, que es graven en vídeo, estan massa pendents de la càmera i llavors estan fent referències visuals constantment, i llavors el que està escoltant la ràdio diu m'estic perdent la meitat del programa. I aquest és el problema. Una cosa és que hi hagi una càmera aquí, no? Com aquestes que hi ha aquí,
però ara xerrem. Que t'oblidis una mica de la càmera, no?
Potser. Ah, exacte, t'has d'oblidar de la càmera. I això que dius de les noves generacions, i ja amb això ja tanquem, jo que soc professor a la universitat, faig una assignatura al primer semestre i una a la segona a periodisme, els hi vaig fer un exercici que és plantegeu-me un podcast, no? Com el faríeu a nivell de producció, és a dir, quantes hores li dedicaríeu, és a dir, en funció de la vostra disponibilitat de temps, decidiu quin podcast, quina durada, quina periodicitat, etc, i quin nivell de complicació tindria. Tots, sense jo haver dit res, van plantejar vídeo. Tots. És a dir, jo els hi vaig dir podcast, no els hi vaig dir vídeo, podcast, i tots, en l'explicació de com seria el vídeo, i vaig dir, he perdut la batalla, ja està, no cal que insisteixi, que l'he perdut.
És així, clar.
Però és així. Molt bé, doncs tanquem el capítol de la ràdio i passem a un tema, diríem, que ha acabat de passar, que és el cap de setmana de Carnaval, just demà, hi ha l'enterrament de la Sardina, i ha sigut un Carnaval, la veritat, molt, molt marcat per les retallades en cultura del govern municipal. Des del discurs del gall del dijous, quan va prendre el poder a Josep Maria Vallès, passant pel Cercatasques, però en especial les comparses, la rua, totes molt marcades, o bé perquè era el lema, diríem, de la pròpia comparsa, com perquè, diríem, s'hi feien referències, càntics, etc, quan van pujar a l'escenari, també els vam escoltar queixant-se per això, dels ajustos pressupostaris. I coincidint, segurament amb tota la coincidència, diríem, fet expressament, amb aquestes crítiques, el tinent d'alcaldia d'Economia, en Carles Bruguerolas, va publicar un article a Cugat Mèdia en què es defensa, diríem, d'aquestes retallades. Diu que ells no les volien fer, que s'hi han vist obligats per la situació econòmica que va deixar l'anterior govern, i compara, diríem, la situació que va haver de fer, el que va haver de fer el president Artur Mas el 2010,
per culpa de la mala gestió del tripartit de José Montilla. És a dir, una mica fa un paral·lelisme entre les dues situacions i dient Artur Mas tampoc volia fer aquelles retallades que va fer, sinó que s'hi va veure obligat i nosaltres ens passa el mateix. No? És a dir, ve a dir, i a més fa una menció molt, molt clara, no? Diu, Artur Mas ha passat a la història com el president de les retallades i com diem, nosaltres no volem passar a la història com el president de les retallades i diu, mirem cap enrere i no qui les està executant.
Una pregunta, sí, la dada la tenim de quan a quan s'ha passat a nivell de retallada? O sigui, l'any passat era, m'ho invento, 100 i ara són 50? O com?
Al voltant d'un 50%, una miqueta menys del 50%, en el cas del Carnaval.
Ah, sí, del Carnaval, del Carnaval.
Crec que eren de 50 a 30, al voltant d'això, una coseta així, sí. El que passa és que la Comissió Carnaval doncs, ha fet un gran esforç, expliquen, no?, per mantenir els mínims, diríem, perquè la festa no es perdés, però bueno, hi ha hagut moltes coses, no?, la baixada del gall sense llums, els estirats sense vestuari i altres moments molt, molt concrets en què s'ha evidenciat de manera física, diríem, que hi ha menys pressupost. Vinga, qui vol obrir foc amb aquest tema?
A mi m'agradaria comentar no tant això, sinó una part de la que... un tema del que explica Brugaroles en el seu article, i és el tema de la pujada dels sous, no?, dels polítics. O sigui, jo crec que no és tan gran impacte en el pressupost, però sí que és el gest, i crec que un líder polític també ha de predicar amb l'exemple, no? És a dir, crec que... no sé, ell parla, no?, de, aquí m'he apuntat una mica, de sensibilitat, de solidaritat, i amb aquest gest jo crec que demostra el contrari. I jo, per experiència pròpia, sé que les regidories estan fent un exercici, no?, de fer mans i mànigues i un exercici d'eficiència increïble, però crec que el gest és important i crec que també hagués estat solidari amb la situació i amb la ciutadania, que no només arribar i hagués un increment de sous quan... realment jo crec que els sous que tenien ja estaven bé. Aquesta és la meva opinió. Mm-hmm. A part d'això, des del punt de vista, és obvi que si hi ha un forat i s'ha de equilibrar el pressupost i estan faltant, per exemple, diners per necessitats bàsiques com poden ser temes sanitaris, els menjadors escolars o altres temes, doncs que en temes de cultura i d'altres aspectes, que tant de bo no haguéssim hagut d'arribar a aquest punt, però entenc que s'hagin de fer retallades i jo estic en un projecte cultural també a la ciutat i sé que estic patint aquesta situació, però repeteixo que sé que també des de regidories s'està fent un exercici realment d'eficiència per poder com... fer-ho el millor possible. En el cas del Carnaval, no estic en l'organització i no posaré la mà al foc perquè no ho sé, o sigui, no ho puc dir. De la meva experiència pròpia, del meu projecte, sí que sé que s'està fent un esforç. Però no obstant això, el tema dels sous, a mi va ser un gest que per mi va ser totalment... això sí que va ser poc solidari i, de fet, l'article de Brugaroles em sembla... que té un punt com paternalista i d'una pedagogia molt estranya cap al lector que a mi m'ha incomodat bastant.
Mm-hmm. Molt bé. Sí, segurament només amb la meitat de la pujada de sous dels membres del govern podíem haver tingut el mateix pressupost de Carnaval. Llavors, òbviament, aquesta cantarella se la sentiran bastant perquè és molt difícil que et demanin apretar-te el cinturó amb X projectes culturals, de totes les altres ambients esportius, el que sigui, quan tu mateix no te l'has apretat. Per tant, això estic segur que ho sentirem al llarg del 2024 diverses vegades i s'ho hauran de menjar amb patates perquè és el que hi ha. Dit això, jo, que cada any participo bastant al Carnaval, molt bé per l'organització perquè s'ha notat molt poc aquesta baixada pressupostària, o sigui, gairebé s'ha pogut fer tot amb la mateixa normalitat amb la que s'ha fet altres anys i totes les activitats s'han mantingut i com aquell qui diu, crec que l'usuari de peu, no?, la persona disfressada que volia sortir a gaudir, ho ha notat poc i per tant, molt bé per l'organització perquè han sabut entomar aquesta retallada i fer les mans i mànigues necessàries perquè ho notéssim poc. I més enllà d'això, doncs, òbviament, si estem en aquest context, totes les Vull dir, tertúlia rere tertúlia, projecte rere projecte, anirem veient com això passa, o ho veurem quan hi hagi la festa major, ho veurem quan hi hagi segons quines activitats, jo què sé, quan hi hagi l'encabronada dels diables, quan hi hagi la festa dels castellers, quan hi hagi la festa dels bastoners, ho anirem veient a cadascuna de les manifestacions culturals que hi ha. Per tant, doncs, anirem repetint la cançó fins que, no sé, o realment se vagin al sol per donar exemple, o deixem el forat potser en el 2025 i la cosa pugui ja ser normal i placentera.
Mm-hmm. Sí, anant a l'article del regidor, és evident que si hi ha un forat s'ha de fer retallades, això ja ho hem parlat altres vegades, no? I si toca retallar s'ha de retallar perquè no hi ha diners. El tema és on es fan les retallades, no? I què retalles i què no retalles. Llavors, entrant una mica el que deia l'Amanda, doncs és cert que, i a més és que Brugueroles ho esmenta, no? En el tema dels sous, que evidentment, segurament en pes absolut no és tan rellevant, però sí que si retalles la banda de cultura i no retalles la banda de sou, sinó que no només no retalles, sinó que els puges un 17%, doncs aquí pot haver-hi una certa discussió, no? El tema d'on retalles, o sigui, per exemple, retallar en Carnaval és retallar en cultura, i retallar en cultura és retallar en drets. Jo crec que la línia vermella hauria de ser els drets, o sigui, drets econòmics, socials, culturals, drets socials, temes de salut, temes d'educació, això té unes conseqüències. Si tu retalles en drets, després, uns anys després, t'ho trobes. I justament fa pocs dies a Amnistia vam treure un informe justament que parlava de l'evolució de la despesa sanitària. I ho esmento perquè en aquest article es parla del president de les retallades, d'Artur Mas, doncs la destralada, i és així, la destralada que hi va haver en sanitat a Catalunya, encara l'estem pagant. No hem recuperat pràcticament la inversió des de 2009, molt poc, un 2%, i el que va passar després amb la pandèmia ens mostra que això té conseqüències, perquè ens va agafar la pandèmia poc preparats o menys preparats que altres països que no havien fet aquesta destralada en retallada de despesa pública associada a sanitat. Per tant, compte a l'hora de justificar retallades en qüestions que afecten a drets. No? I per mi la cultura és un dret, i per tant retallar en Carnaval, no? Que pot semblar que, bueno, mira, doncs que vagin una mica menys o que portin un vestit menys, doncs és retallar en drets, no? I això al final jo crec que té conseqüències. A mi tampoc m'agrada gaire el to de l'article, sobretot perquè es justifica amb qüestions que crec que no... Bé, que, no sé, el tema aquest del sou sembla que va fer mal, no?, la crítica, però és el que diu una mica el Joan Ramon, que és una cosa que s'aniran trobant, no?, i que posarem sobre la taula, sobretot si després anem veient, doncs, retallades posteriors en altres àmbits.
I que només, perdonem, Montse, però només un tema que és això, no?, no és que tingui un gran impacte, és que no va de l'impacte, va del gest.
Clar.
Va de com ens relacionem la ciutadania amb l'esfera política. O sigui, és un tema de convivència, no és un tema de més impacte o menys impacte per mi.
Mm-hmm. Bueno, jo, després de tot el que s'ha dit, que estic molt d'acord amb el que es diu, també, doncs ara, per donar una nota diferent, no per anar contra de ningú, però la llum a un altre foco. A veure, i la responsabilitat dels que ens han deixat aquest forat, que no en parlem, però aquest i de l'altre, perquè, clar, el que li toca fer retallades, a ningú li agrada ser el cabron. I quines responsabilitats tenen els altres? Això, a veure, jo soc responsable dels meus actes, intento fer el millor cada vegada i assumeixo les meves responsabilitats. Aquí ningú assumeix responsabilitats. I com a ciutadana jo reclamo que les persones que no fan bé la feina siguin responsables. Això d'entrada. Ja sé que no ho han volgut fer expressament, estic segur que no, ningú vol, però estem pagant totes les conseqüències. I ara poso en valor el que fa la ciutadania. La ciutadania és la que mou la vida. Els polítics no. Perdoneu, els polítics se n'aprofiten i es posen les medalles. Però qui fa les feines? Qui ajuda el veí, la veïna? Qui està fent aquí a Gilgal, a l'embarri de Sant Francesc? Qui està donant cobertura a tota aquesta gent que, si mireu l'informe 10 i de pobresa, si llegiu, som la gent. Jo vaig néixer a l'època que estava prohibit fer carnestoltes. Quan va vindre la democràcia van començar, i van començar amb poques coses. Hem anat pujant, vale? Però si no podem, perquè no hi ha diners, hem de parar. Però no hem de deixar de celebrar. Com no vam deixar de parlar català quan no es podia parlar català. Resiliència, això se'n diu resiliència, adaptació, però demanar responsabilitats. Jo ho deixo aquí i felicito a la gent A mi m'encanta, a veure, jo en aquest any no he pogut participar, bueno, només em vaig posar la barretina i vaig anar a comprar al mercat amb barretina, era l'única disfressada catalana. A veure, pots fer coses senzilles per fer-les. Ara jo admiro aquesta gent, les comparses, les robes, la capacitat d'unió de la gent. Això és un exemple brutal. I aquesta és una riquesa que l'hem de posar en valor. Malgrat retallades, perquè quan hi ha ganes, hi ha ganes. I jo felicito tota aquesta gent que ha sigut capaç de celebrar-ho i disfrutar-ho. A més, jo, un aplaudiment per ells.
El carnaval, jo que ara tinc un nen de 5 anys, que és una cosa que als nens els hi encanta. I totes les escoles, a banda d'allò de portar les sabates un dia de cada color i el pijama, totes aquestes coses que es fan cada dia a totes les escoles, és un dia o una setmana que esperen molt. I que a la rua que es fa el dissabte, participin o no, tu veus la gent que passa pel mig, però veus literalment centenars de persones, i gairebé tots són pares amb nens, nens disfressats de, jo què sé, de superherois, de coses creatives, jo què sé, avui m'he disfressat de cupcake, o sigui, coses creatives al màxim, tots participant, encara que sigui només mirant. Vull dir que és una activitat, el carnaval en concret, que, a veure, no estem a Sitges aquí, vull dir que no és una gran cosa, però que... No, bueno, no, però el de Sitges és un altre nivell, ja m'entens? Vull dir, és una cosa d'altre país, gairebé. Però que això no vol dir que no sigui una activitat massiva i que la gent hi participa un munt. I a més, hi participa d'una manera molt casolana. No com a Sitges, que és una institució.
A mi m'agrada el casolà.
Sí.
Jo el que també penso és que ara és el primer any d'aquest mandat i tenim aquests números, no? I estem... el dèficit pressupostari s'està havent de solventar o cobrir, com deia la Montse, amb les ganes, la il·lusió, el temps, l'esforç i la suor
de tots
i de totes, no? Llavors, fins a quan, no? Jo també estic una mica així a l'expectativa de fins quan durarà aquesta situació, perquè l'esforç, la il·lusió i la suor té uns límits. I un desgast increïble, no? Aleshores, o sigui, per una banda... No? Entenc que pues, des de l'Ajuntament s'està fent tot el possible per acurtar aquest temps al màxim possible, però també s'haurà d'intentar cuidar totes aquestes persones que estan sent, no?, liderant aquests grups de, pues, de temes culturals i socials de la ciutat, perquè hi ha un desgast i això crema i pot fer morir moltes iniciatives molt importants i que, com també dèieu abans, no? És com totes aquestes iniciatives culturals mantenen també la salut mental de la població
és
i la il·lusió de la vida. No? És com més enllà, és que la cultura, com deies, no? És un dret perquè és que ens manté vius. O sigui, no és un tema de que és oci. No és oci, és que va molt més enllà, forma part de la nostra integritat i salut com a éssers.
Amanda, que has dit la paraula, jo que soc sanitària, és sanitari, la cultura és salut.
És salut, totalment.
Molt bé. Sobre això que dius, la setmana passada va venir la regidora de Cultura al programa de l'Eduard Gené, al Molta Comèdia, i... Vaja, la conversa, i també l'Eduard segurament, el no ser periodista, doncs va permetre que la conversa fluís molt més i va sincerar molt la regidora en el sentit de... I ella va explicar, se la notava afectada, dir que està sent molt dur aquests dies. És a dir, cada cop que s'asseu en una taula, en una entitat, i els hi diu, mira, tens el 50% del pressupost de la subvenció de l'any passat, aquest any les gitanes han de ser la meitat, aquest any els tres toms no podran haver-hi, no sé què. Diu... Clar, diu, per ella, que acaba d'aterrar, està sent molt, molt complicat. Alhora va explicar que això volen que sigui només el 2024, aquesta és la intenció, però que no vol dir que tornin a obrir l'aixeta a partir del 25, sinó que el que volen és redimensionar-ho tot una miqueta. Veurem què és el que vol dir això i quina dimensió, etc. Però, és a dir, no serà com aquest any, però venia a dir... No vol dir que recuperarem els números d'abans, no? És a dir, que farem amb el que tinguem, no més del que tinguem. Almenys és un primer avís, veurem com va.
Bueno, a veure si tornem a la cultura del decreixement. Jo me recordo que l'Arcadi Oliveres defensava la idea que no podem estar creixent sempre amb tot.
Correcte.
Hem de... Les tres R's. Reduir, reutilitzar i reciclar.
Potser aquest context negatiu, òbviament, per...
No, per la
cultura, òbviament, perquè tens menys diners, però pot servir realment per veure si potser estava la cosa massa inflada, no? I segons quins projectes, ja no dic a cultura, sinó en general, estaven rebent una mica massa de recursos públics, i ara, perquè ens hi hem trobat en aquesta situació, i el tema dels culpables o responsables, jo estic d'acord de que, òbviament, també s'ha de posar sobre la taula, però potser això servirà perquè el pressupost del 2025-26, quan s'aprovi l'any que ve d'aquí dos anys, doncs estiguem, òbviament, ni com el 2024, però ni com el 2020, o sigui... amb un equilibri
que un pressupost
ja
necessari.
Jutjarem si és molt dolent, però...
Jo crec que recordar que no teníem pressupostos fins a final de l'any. A veure, tu un mandat... A veure, una casa... A veure, tu casa teva com la governes? Tu saps el que guanyes i el que tens, i saps el que pots gastar. I ja està, i t'has d'adaptar, però has de saber el que tens. Si tu vas a començar un any i no saps el que faràs, i vas dient que sí, sí, després passa el que passa, doncs ja està, ha passat, punto. Però hem de reconduir. És que ens agrada creure en els Reis Mags, però és que els mags som nosaltres. I aquesta màgia l'hem de fer cada dia, col·laborant, contribuint, ajudant, i sent realistes, sabent on estem. No passa res. Fem el que sigui. Jo vinc de família numerosa i érem pobres. I t'asseguro que celebrem totes les festes. I si tens més, fas més. I si no, t'hi poses un barret. I si no, doncs agafes el llençol i te'l poses. Vull dir, la vida l'hem de viure i l'hem de disfrutar. I la creativitat... És que no heu vist aquest informe ara de la gent que és feliç? És més feliç la gent que viu a l'Amazònia que la gent que viu a Finlàndia. Disfrutem i sapiguem posar en valor el que tenim. Mm. No posem barreres a la nostra creativitat.
Sí, en la línia d'això que esteu dient, per exemple, jo estic d'acord amb les retallades a la Festa Major, per exemple, per portar grans artistes o grans concerts, no? Pots disfrutar de la Festa Major, això que diem, no? I a més tenim una Festa Major fantàstica, amb moltes activitats també tradicionals, però portar el gran concert macro, que ve un artista que et clava no sé quants mils d'euros, doncs això, per exemple, em sembla una cosa que sí que es pot dimensionar i que no tindria un impacte a la ciutadania, que sortiria igual al carrer i que ens ho passaríem igual de bé com ens ho passem quan hi ha la Festa Major, no? Però potser no cal portar el grup de moda, que això sí que està inflat, la bombolla musical a nivell de concerts i a nivell d'administracions locals, això està estudiadíssim, que està infladíssim, no?
Llavors, aquí, i més l'any que hi ha abans de les eleccions s'infla automàticament una miqueta més.
Exacte.
Però vaja, això aquí sí que hi veig, per exemple, un marge, no? Un marge on pots ajustar i on pots dimensionar les coses i sense un impacte clar amb això que deia la Montse, de disfrutar i de passar-ho bé i de viure amb senzillesa les festes i la
tradició. I cuidar la nostra gent. Cuidar la nostra gent.
O l'arribada de Reis, no cal que siguin d'helicòpter, per exemple.
Exacte. No.
Crec que fa temps.
Que ja no ho és, ja fa un parell.
Crec que des del govern, el govern anterior, ja des de la primera, els primers Reis que van fer, ja van eliminar l'helicòpter.
Però no,
i ara...
clar, no caldria, saps? Tornar no, com a exemple de redimensió.
Exemple, clar.
Vull dir, crec que això va ser una bona cosa de dir.
No passa res. Seria una retallada, però també han de ser més ecològics, més sostenibles. Vull dir que jo crec que...
Ara la Festa Major d'entrada aquest any tindrà un dia menys. O sigui, ja passarem de 5 a 4. Bueno. Per tant, hi haurà una retallada ni tot, o sigui, dels dies ja tindrem una retallada al 20%. Vull dir que anem-nos fent la idea.
Però la farem.
Home, i tant que la farem, només faltaria.
I la gaudirem.
Home, i tant, al final fons.
I això que dius, Dani, hi ha dels grans concerts, hi ha grans ajuntaments, diguem, hi ha ajuntaments, o sigui, o bé retalles, no portes els grans noms, o cobres entrada, que és el que estan fent molts ajuntaments. Si no volen renunciar això, però com en entrada i amb una part a sufragar amb l'entrada. Que això és el que hi ha gent que va dir amb el tema del... sembla que va ser l'embalat, de dir, ostres, doncs potser si cobres 3 euros, 4 euros, 5 euros, no ho sé, la xifra X, potser ho podies haver fet. I segurament els pares...
Jo, com a pare, hagués portat el nen a l'embalat pagant 5 euros a segons què, i tant.
És que treure l'embalat... De veritat que no. És que...
Bueno, per això et dèiem, que hi ha coses i coses...
Hi ha marge.
Aprenem.
Molt bé.
Aprenem.
Doncs el següent tema que volia treure és un tema que ha sorgit, diríem, fa una setmana, que no sabíem que hi havia un problema amb això. Està relacionat una mica amb les retallades. Però segurament està més relacionat amb concepte que no tant amb diners, i us explico. Un grup de veïns de Volpelleres ha convocat una concentració el 25 de febrer per reclamar que el camp de futbol del barri de Volpelleres, que està al carrer Víctor Català, és un camp de futbol, diguem, de dimensions de futbol 11, camp gran, de terra, etc., amb les seves porteries i tot això. És a dir, és un espai gran. Deixi d'utilitzar, o sigui, el que demanen els veïns és que deixi d'utilitzar-se com a aparcament gratuït els caps de setmana. Aquesta és una decisió, és a dir, aquest camp sempre havia sigut, bueno, no, crec que havia sigut aparcament ja amb l'anterior, amb el govern, diguem, fa dos governs, el govern del tripartit el va recuperar pel barri, diríem, per l'oci, i va deixar de ser un aparcament gratuït els caps de setmana, i ara, una decisió recent, de fa poques setmanes, l'Ajuntament ha decidit tornar a convertir-lo en aparcament els caps de setmanes. Segons l'Ajuntament, en un comunicat que va fer públic fa aquest cap de setmana, va dir que és una mesura temporal, ja que per motius pressupostaris, com dèiem abans, no s'ha pogut renovar el conveni amb Promusa per mantenir obert l'aparcament de Vullpellera Centre els dies festius. I consideren que en el barri fa falta aparcament, en especial pels visitants dels comerços de la zona, com el Marc Antic. Segons el consistori, obrir aquest espai costava 28.000 euros cada any. Clar, aquí...
Obrir quin espai? Perdona, el de Promusa.
No, exacte, sí. El Vullpellera Centre, que és el que feia d'aparcament per la zona comercial, no ho poden mantenir, per tant, fa falta aparcament, i el que han fet és agafar el camp de futbol. No? I allò que dèiem de si la cultura i tot això, doncs clar, deixem un espai...
Sí, que és al voltant del camp. Que
no, a dins. És a dir, no se pot jugar a futbol de cap de setmana.
És com el que deia el Dani abans, és una retallada més de drets de qui vol jugar a futbol, en aquest cas drets esportius, al cap de setmana, que més, quan se suposa que pots anar a jugar a futbol, però no tens col·le, ni extraescolars, ni deures, ni res, tots a pels cotxes allà que van a comprar un moble.
És que aquí és un tema de prioritats, també, o sigui, estem posant per davant, no?, l'activitat econòmica de la ciutat per davant de la salut i l'esport.
Bueno, i de la gent, i el gaudi de gent que no pot pagar-se una quota d'un club.
Perquè
tenim gent que no pot anar, no és de cap club esportiu. Mm-hmm. Llavors això era un lloc on podien anar a jugar.
Sí, un lloc municipal.
Llavors aquí hi ha unes persones que surten perjudicades i unes beneficiades, perquè tots els comerços que hi ha allà tenen, perquè m'agradaria si pigués si aquests comerços paguen alguna cosa a l'Ajuntament. Perquè clar, a veure...
La pregunta se queda en l'aire.
Ah, a veure, és que...
Potser aquests comerços haurien de pagar els 28.000 euros.
Clar.
Però tampoc crec... A veure, jo no he vist que Vullpelleres, i potser tu m'ho podràs dir, però no percebo que Vullpelleres sigui el principal focus de problemes per aparcar del poble, no? O sigui, no. Dius, aquí al centre, realment no hi ha cap lloc, o sigui, però...
És entre Sant Domènec i Vullpelleres.
Sí, ja, és al voltant del Marc Antic, i és cert que allà hi ha problemes de mobilitat, però també és cert que una mica més avall, al voltant, per exemple, al Parc Central... caminant 5 minutets o 10 minutets des de Vullpellera, des del Marc Antic, es pot aparcar el cotxe perfectament, i ho conec perquè he vist per allà, eh? Sí. Llavors, aquesta necessitat de posar de carregar-se un camp de futbol per posar un pàrquing, jo no la veig. És a dir, igual que pots aparcar una mica més amunt a Vullpelleres i baixar a peu, o fins i tot, no ens enganyem, que molta gent que ve al Marc Antic és gent de Barcelona, gent de fora de Sant Cugat, que té l'estació...
Tens el tren a costat.
Tens el tren a 5 minuts, 10 minuts, no? Vull dir que també quin tipus de mobilitat estàs afavorint a la ciutat, no? Quan sempre parlem de la mobilitat complicada de Sant Cugat, doncs home, si fas venir els cotxes, si saben que poden aparcar al camp de futbol, vindran més cotxes. Clar. Si saben que no poden aparcar, doncs potser s'ho pensaran i agafaran els ferrocarrils. Llavors aquí també hi ha un tema
com
de model.
Com passa a Barcelona, no? Que doncs, baixes amb tren per un tema d'accessibilitat i...
Clar,
i...
clar baixes no. Al centre...
I perquè per salut mental jo no baixo un cotxe.
Exacte,
perquè,
exacte, perquè no t'agafes un atac d'ansietat pel camí.
Llavors, sí, no puc aparcar, està ple de... No.
Què és el que prioritzes com a Ajuntament també en termes de mobilitat i de que, com vols, no? Què passa el cap de setmana al voltant del Marc Antic, no? Que tots sabem què passa, no? Doncs com, quin model tries, no, també?
Bueno, jo crec que has de defensar la teva gent, la gent que pugui anar a jugar a futbol al cap de setmana.
Sí,
perquè també. Si no, és que...
Veure... I més quan veus a les places prohibit jugar a pilota.
És que no pot.
Vull dir, perquè que veure... llavors, si ja no podem jugar a la pilota a la plaça, doncs en algun lloc haurem d'anar a jugar a la pilota.
Ah. Sí, no, i a més, al voltant d'aquest camp, és a dir... perquè ho conec, perquè passo per allà, hi ha famílies, és a dir, no és que van a jugar quatre nens, o, no, va tota la família, s'estan possiblement per passar tot el diumenge allà,
sí, es porten el pícnic,
llavors, bueno, hi ha una certa activitat d'aquestes que dèiem de cuidar-se i de viure la vida, no?
És un nivell públic.
I això sap greu veure de sobte que tot aquell espai s'ha esborrat, no? Ah. A mi em sap greu.
Ara li estava ensenyant al JR una publicació que van publicar Putos Modernos, uh-huh. Coneixeu el perfil, i diu: no te preguntes por qué los niños usan cada vez más pantallas, pregúntate por qué en las plazas se prohíbe jugar a la pelota, no? I és aquesta lògica de... O sigui, si els espais d'oci públics, que a més és un dret de la ciutadania. No públic. És que... Clar,
no, no, a veure, jo, és que hi ha un concepte de lo públic aquí tan restringit, jo me'n recordo que fa anys, tu vas a França i al voltant dels rius, a tots els parcs, la gent s'assenta i fa pícnics i no et veuen malament, però aquí quanta gent veu sentada per les nostres grans avingudes verdes? No, que no queda bé. No sabem gaudir de lo públic.
Per sort, en resposta al post que ens ensenya l'Amanda, hi ha desobediència civil dels nens. O sigui, jo veig nens jugant a futbol a la plaça del monestir i em reconforta
veure
que ja la desobediència civil comença quan tens 6 anys, no? De dir, a veure, jo he de jugar a futbol aquí a la plaça, mare de Déu.
Clar.
I que molesta els bars.
Jo me'n recordo el meu fill de 14 anys, que no té 40, en aquell parc que demanda l'Arxiu Nacional, traslladat 30 anys enrere. Hi havia 4 cases que havien començat, aquelles cases d'allà. Quan sortien de l'Arnau Cadell, anaven allà a jugar. Bueno, doncs els hi havia anat la policia a treure'ls perquè els denunciaven perquè jugaven a futbol. Amb aquell espai tan ample els hi molestava els veïns.
Però és que en comptes d'educar els nens i a les nenes de dir vigileu que si passa un senyor o una senyora no doneu ni amb la pilota, en comptes d'això es prohibeix a jugar a pilota. És que és un concepte de la vida totalment equivocat, des del meu punt de vista.
I sobretot quan els espais que tens per jugar a pilota tampoc són tants, eh? I ara ens hi posem, vull dir, a veure, anem a comptar, que si jo vull anar a jugar a futbol, diguem, al carrer a Sant Cugat, on haig d'anar? Me'n haig d'anar allà a la Pollancreda, me'n haig d'anar a la part Ramon Bernils...
A Mirasol.
I, sí, vull dir que tampoc clar. En tinc tants, llavors, ostres, a veure, jo tampoc...
A Mirasol i al camp,
hi hagi un partit muntat a la plaça, al mig de la plaça del monestir, però que hi hagi dos nens o tres jugant a pilota, a més amb, amb les porteries naturals que tens dels xipresos, doncs escolta, si això no fa poble, ja pleguem, vull dir...
Home, i cada mes des que es va fer la remodelació fa tants anys de la plaça Octavia, que abans us en recordeu com era, no?
Sí, sí, sorra i la font al mig.
Però si és que, i cotxes.
Però si és que l'han muntat com un camp de futbol, aquesta plaça.
A més, l'entrada al recinte del monestir és la porteria ideal.
No sé si estaria d'acord amb mossèn.
No, però, a veure, a la mentalitat infantil, a més veus carrer Major, la baixada, és que ve de gust fumar allà.
Jo encara faig pitjor, eh? Jugo amb el meu fill a la porta que dona, diguem, del monestir, a la casa Bacial, aquella porta de ferro.
Sí.
Perquè, doncs jo jugo allà, i el mossèn m'ha vist i tampoc diu res. Òbviament, quan ve algú i va cap al monestir, parem, i ja ho sabem, però el meu fill vol anar a jugar allà. Perquè és així com molt d'idees fixes, vam anar un dia i no, papa, anem al monestir a jugar a futbol.
És que és un tema, a més, de treure'ls-hi com a agència a les criatures, com de que no poden tenir sentit del criteri, no? Perquè jo moltes vegades he passat i... Cuidado amb la senyora, no li donis, no? I ja com es pressuposa que les criatures no poden tenir consciència ni criteri, sí que poden. O sigui, és un tema d'educació, no és un tema de prohibició.
Sí, sí.
Ensenyar.
Exacte, és ensenyar.
I aprendre. Aprendem de les errors. Vinga.
Molt bé. Sí. Ens queda poca estona. Farem una pinzelladeta per l'últim dels temes que volia plantejar. La sequera, ja n'hem parlat bastant. Seguirem parlant, perquè per desgràcia no s'arreglarà pas demà. L'únic punt, diríem, que afegeixo per parlar-ne és que el Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, on, evidentment, està Sant Cugat, el dimecres va fer una reunió i va fer una declaració per demanar a la Generalitat afrontar de manera urgent les inversions necessàries per garantir el subministrament d'aigua. No? Els demanen recursos per poder, diríem, garantir i que tinguin més capacitat d'ús d'aigua regenerada. I una altra cosa, que pot semblar anecdòtica, ara al febrer ens sembla com bueno, però ja veurem quan s'apropi, que és el tema de les piscines municipals a l'estiu. Si la cosa va com va, en principi no s'haurien de poder obrir, però clar, amb la calor que farà, no sé com es gestionarà això, estan demanant que com a refugi climàtic es deixin obrir. Bueno, és un tema segurament que comença ara i tenim mesos per parlar-ne, però ens hi estem apropant i veurem com es gestiona i com serà la reacció de la ciutadania quan no pugui anar a la piscina i faci calor i sobretot gent que no tingui disposició d'anar a una altra piscina i l'única que pugui anar sigui la municipal. Com ho veieu? Molt breuet, un minutet cada un, si voleu.
Jo crec que les piscines s'han d'obrir. O sigui, la piscina del Parc Central, per exemple, que també és la que conec per zona, s'està a rebentar de gent que no té un lloc on anar per passar la calorada que vindrà, no? O que ve. Llavors, vaja, no sé, tancar aquestes piscines em sembla greu. em sembla que estàs deixant sense alternativa el combat, diguem, de tot allò que vindrà amb un munt de gent. Llavors, jo crec que s'ha de tenir alternativa. No tothom té la piscina comunitària al seu bloc de pisos. Hi ha gent que necessita la piscina pública i anar-hi i passar el dia allà. No? Llavors, això jo crec que s'ha d'intentar garantir. Tampoc tenim tantes piscines. Aquí a Sant Cugat, vull dir que tampoc, no? Que
estem parlant... A Berni n'hi ha.
No, piscines públiques, em refereixo. No, piscines... Bueno, sí, que ja ho sé que n'hi ha moltes. Però piscines públiques no n'hi ha gaires, no? Mm. Llavors, vaja, jo crec que això sí que s'ha d'intentar garantir.
No, en aquest cas, ja que portem tota la tertúlia, per entendre'ns, atacant segons quins governs aquí a favor del que estan dient, perquè, efectivament, és una mostra més dels drets de la ciutadania, de la piscina pública, i que sí que estem en emergència aquàtica, climàtica, però hi ha altres tertúlies, ho hem parlat, segurament hi ha altres espais, altres esferes de l'economia o l'esfera domèstica on podem incidir, jo estic segur que tots estaríem d'acord que ens rebaixessin una miqueta la pressió de les aixetes si podem anar després a la piscina de Parc Central, de Mirasol o la que faci falta, o la de Valldoreig, perquè uns quants centenars de famílies és l'únic moment que tindran per refrescar-se, i si no, clar, ens haurem de posar en plan Venezuela, expropiar les piscines dels altres per deixar entrar els que no en tenen, i això segur que no passarà amb aquest govern.
No. Bé, l'estiu passat vam fer una notícia d'una aplicació que hi havia gent que les piscines privades les llogaven per hores. Doncs o sigui, les de casa de cadascú les llogaven per hores.
Sí, que no és Venezuela, però és a l'estadi.
És l'entremig.
Sí.
A veure, jo penso que hem de ser solidaris. Si les comunitats de veïns que tenen piscina s'han de regir per les mateixes normes que tothom. I la gent ha de poder banyar-se, o sigui, refrescar-se. Hem de procurar que tothom pugui tindre aquest accés, aquest gaudi, perquè és necessari, no? Llavors, no s'han de tancar aquestes piscines públiques, perquè la gent que no té una piscina a casa seva, pues, ha de poder. Hem de fer tots l'esforç com sigui. I si s'ha de compartir, pues, es comparteix. Per què no? Perquè és que és una necessitat, serà una necessitat, l'aigua. Ja no serà un luxe, serà una necessitat. Llavors, no crec que s'hagin de tancar les piscines municipals. Sí, abans es tanquen les comunitàries. Home, és que...
Totalment d'acord. És que és una solució elitista i classista.
Clar.
Absolutament. I jo també em reafirmo en el que diu a l'article sobre que per millorar l'eficiència ha d'haver d'inversió.
Clar.
I això és evident.
Molt bé. Veurem. Suposo que és una mesura d'aquestes que de moment sobrevola... Igual esperen que igual tinguem un abril plujós i potser puguem relaxar alguna mesura, i aquesta segurament és de les primeres que relaxaran, però com a mínim la previsió és aquesta i veurem com evoluciona.
Sí, però Catalunya estem creixent en nombre de gent, tenim molta indústria, tenim molta cosa i tenim moltes necessitats d'aigua, no només per les piscines, sinó per la vida de la nostra país. Per tant, aquí s'ha de fer una inversió molt gran de cara al futur, perquè cada vegada hi haurà més sequera.
Serà més recurrent.
Llavors això és un repte molt gran i s'ha d'afrontar. Però l'aigua no pot faltar a la gent, i més el que més la necessita.
Molt bé. Doncs acabem aquí la tertúlia, ens queden un parell de minuts, i aprofito per dir que els oients que ens escolten, bueno, us dic a vosaltres també, però també els oients que ens escolten, no marxeu de l'antena de Cugat Mèdia, de Ràdio Sant Cugat, perquè ara a les 10 començarà un programa en directe des de l'Institut Angeleta Ferrer per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, i serà un programa fet exclusivament pels alumnes de batxillerat. Fins i tot faran de tècnics de so, és a dir, Pablo, vigila, que et prendran la feina, perquè hi ha bona gent en aquest institut, i ho faran tot ells, evidentment amb el nostre assessorament i amb el nostre acompanyament tècnic, només faltaria, però ells han preparat el guió, han preparat les entrevistes, etc, etc, i per tant, segurament serà molt interessant, de 10 a 12, 2 hores de programa, en directe, i a més amb retransmissió en streaming, el que dèiem abans.
Ni s'ha
fet en vídeo. És que sabien claríssimament que s'havia de fer en vídeo.
En vídeo.
Per tant, ho podeu veure tant pel YouTube de Cugat Mèdia o escoltar-ho a través de la 91.5 de l'AFM, i us ho recomano perquè és un programa que valdrà molt la pena. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, i més en un dia, com dèiem, tan especial per nosaltres. I recordeu als oients, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a través de www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.